Heu de saber que feim el compte enrere per la nit de Sant Joan.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
És l'hora d'obrir aquesta tercera i darrera hora del Tèntol d'avui, en aquesta nit, en aquest cap vespre tan especial com és el vespre de Sant Joan. Avui passaran coses arreu de les illes i nosaltres les volem viure.
La nit de Sant Joan és una nit molt alegre, és una nit molt alegre. Son pare li està com atent d'alegre jo, si m'han pres la meva prenda, si m'han pres la meva prenda, l'han portada lluny de mi, perquè molts ulls no la veig.
Per cert, que tenim en Toni Cardell aquí, en nosaltres el control tècnic, que no l'he saludat.
Sí.
I també el moment de saber com serà aquesta, com es viurà aquesta revetlla de Sant Joan a cada una de les nostres illes.
Així és, com es viu i se sent aquest Sant Joan, perquè nit és una de les més esperades, si més no, la més carregada de simbolisme. El vespre de Sant Joan, arreu de les illes, a Ciutadella, ja de migdia, ja ha escaltat de ple aquesta festa que no atura.
Ara, quan falti un quart per les 6 i Vetres Televisió, ja començarà la retransmissió d'Escaragol d'Esborn, que aquest moment tan esperat, que és quan el caixer senyor ja s'ha fet tot el replec, que ara mateix l'estan fent, i quan han replegat tots els caixers i cavallers que formaran part de la colcada d'enguany de Sant Joan a Ciutadella, entrarà aquesta entrada triomfal que fa el caixer senyor a la plaça del Born. Doncs aquest moment el podrem viure en directe per IB3 Televisió, que se verà tan bé.
Exacte. I aquesta bulla, aquest esclat de festa, que no atura, que no aturarà en aquestes pròximes hores. Però més enllà de Ciutadella, on ja la viuen de ple i vibren, també volem sentir com se viu la festa en profunditat arreu de totes les illes.
En profunditat.
Idò, sí, en aquesta hora farem una volta per totes les illes. Començam a Ciutadella per viure l'esclat de la festa. Volem saludar el ciutadellenc amic d'aquest programa, com és en Xec Riudavets. Com està, Xec? Benvingut. Vam si trobar amb en Xec. Molt sent, Xec. A ma mare, hola. Clar.
Senten un so, però...
Ell és a Ciutadella i és molt santjoaner, molt santjoaner.
Senten aquest so, però d'en fora.
A veure... Hola, Xec. Xec Riudavets. Molt sents?
Bon dia, bones tardes.
Ara!
Com estàs?
És que hi ha molta gent i molt desvelot i se sent molt poc, la veritat.
Clar, normal. On ets ara?
Però te senten bé, ara.
Ara mateix acaben de donar la bandera en el caixer Fadrí. I som aquí a la parròquia de Sant Rafael, ben de vora que has caixer casat.
Uau.
I me sap greu, però és que quasi no vull sent.
No, bé, tu vés explicant. Xe, com ho has viscut, què has fet avui?
Bé, bàsicament, avui matí mos hem trobat amb els amics per anar a fer la volta, a veure com penjaven la bandera i anar a fer la volta un poc pel barri i començar a animar un poc l'ambient. I ara aquí els cavalls van passant davant que has caixer casat per saludar la gent, i ja van cap a casa que és el senyor, i després la capellana, que és aquí on som jo mateix, aquí, jo estic a 5 metres del cavall de la capellana que està esperant aquí.
Està esperant aquest replec. On és en guany casa capellana?
És a la parròquia de Sant Rafael. i és a 20 metres de Cas Cuixé Casat, justament s'estravingut, que estan molt a prop.
Ah, mira. I serà on faran els darrers tocs? És a dir, també allà on acabarà demà de matinada.
Ah, exacte, demà aquí acabarà la festa, també.
Clar que sí. I, Xec, com ho has viscut? Hi ha molta gent, clar, t'ho han de demanar. Enguany, com cada any, més, manco...
Sempre n'hi ha molta de gent, no t'ho sabria dir.
No els han comptat, eh?
Sempre n'hi ha molta.
Moltíssima. Com ho vius tu, Xec? Perquè sé que ho vius amb intensitat, que és una festa que, òbviament, t'estimes i t'agrada molt.
Bé, te contestaré, però no sé què m'has demanat, perquè és que no se sent gens.
No passis, Pere, tu xerra.
Jo ho visc en tota la intensitat que puc. Ara aquí estan passant cavalls, i la gent fa un esbalot, evidentment, perquè això acaba de començar i la gent té moltes ganes de festa.
Moltes ganes. Aniràs a la plaça d'Esborn, ara?
M'ha sap molt de greu, Margalida, no. Però és que no te sent gens.
No passis pena.
Hi ha un esbalot ara, aquí mateix.
Sí,
un esbalot impressionant.
No te preocupis, Xec. Passa gust i ja te tornem a connectar quan estigui un poc més tranquil·la la cosa, d'acord? Una ferrada forta. Bon
no
Sant Joan.
No sé què m'acabes de demanar, m'ha sap molt de greu, però és que no se sent gens. T'he dit que els cavalls van botant i van passant i ja... Hi ha una explosió d'alegria perquè la gent té moltes ganes de festa.
Clar que sí.
I la veritat és que no te sent, me sap
greu.
No
te preocupis. Una ferrada, Xesc. Bona festa. Bon Sant Joan.
Això mateix.
Gràcies
a tu. Ai, clar,
tu no tenim un inhibidor, no sé què, en el telèfon, perquè nosaltres sentim com un buit.
El
sentíem bé, però com un buit. No sentíem tot aquest trull.
El ver que hi ha tanta gent que moltes vegades, quan ets allà,
se deu crear aquest buit.
Per la cobertura. No tens cobertura quan...
De tot d'una, evidentment, clar, sí. Ell no m'ho sentia, per tant, no m'ho saludava, però llavors s'ha sentit bé.
Quan
hi ha
tanta gent.
Si estàs tancat dins un quarto.
Sí. Nosaltres el sentíem perfecte, sí. Però és veritat, aquell pobre estava allà al mig amb
que
tot el trull.
De la festa, clar.
I que bé que aquesta festa, que ja ho veus, que està en marxa i que... va bé de temps, perquè som molt estrictes amb el temps i amb el timing, que se diu ara, a Ciutadella, a les festes de Sant Joan, ho tenen tot.
Precisió
total,
anglesa.
Total. És que a les 6 en punt veurem el cavall que entra a la plaça d'Esborn i no falla. No solen fallar, per tant, fan via també fer replec, agafar tots els cavalls i els cavallers i els caixers que formen part d'aquest aquesta colcada. Hem connectat en Ciutadella, esclar, avui hi ha festa grossa, però també ara pegarem un bot a Manacor per parlar amb un especialista en cultura popular que en sap molt de supersticions d'aquesta nit màgica de Sant Joan. Ell és en Rafael Perelló. Rafael, com estàs?
Beníssim.
Tu més tranquil, Rafael?
Sí, jo vull per el televisor.
Però celebres Sant Joan?
Bé,
per vespre, Sant Joan.
Me'n recordo els amics, perquè m'ho convidin i t'hi telefon.
Ah, veus, això està bé.
Està bé, sí. Bona cosa.
Això és important. Rafael, per què és una nit màgica, la de Sant Joan? Tu que has entrevistat a tantes persones majors, hi ha molta relació a la nostra cultura amb aquest vespre?
Sí. Aquest vespre se duien a terme i el dia de Sant Joan se duien a terme moltes accions de caire màgica, no? La intercessió de Sant Joan ajudava a aconseguir segons quines coses.
Ah, sí? Se poden explicar?
Sí.
Per exemple, una que era molt comuna era que el vespre de Sant Joan les albotes fadrines, o que se volien casar, les albotes tesadisses, posaven davall el llit quan s'anaven a geure amb els ulls fluts tres paves. Una de ceara, o sigui, s'havia llevat aquells de ceara que fan les paves, una altra de pelada i una de sencera. L'endemà de matí, quan s'aixecaven, ulls clots, pau-pam, havien d'agafar una de les tres paves. Si agafaven la fava pelada, això molt seria pobre.
Ai.
Si agafaven la fava a ceara, mig o ni ric ni pobre. I si agafaven la fava sencera, som o seria ric. Això era una de les que diuen ordelies de Sant Joan. Rituals adivinatoris, n'hi havia bastant, n'hi havia molts, per saber com seria el futur l'espòs.
I heu conegut qualcú que fes això?
Sí, moltíssima gent.
Sí,
Sí, gent de la gent de, ja, de molta edat, molt empesor d'anys. Gent que es clavava molt d'anys que ho feia. Sí, sí, sí. Per exemple, també fonien plom, fonien plom i després ho tiraven dins aigua. I deien, Sant Joan Pelut, Sant Joan Pelat, mostren molt les eines de l'enamorat. I quan aquells ploms estaven en aigua, ja sabien, ja no se movien ni res, deien, això per un martell, el meu home serà ferrer. Això per una faus, el meu home serà pagès. Això era una altra ordalia de Sant Joan.
Aquesta és curiosíssima, no l'havia sentit mai. M'ha encantat. Clar, i...
N'hi havia més.
N'hi havia més, sí, mam, que més.
Per exemple, enrodillaven, per exemple, una dona xerradissa, això sobretot ho feien les dones, enrodillava un paperet en sols pretendents o pretendents, els homes que ella li quedava. Per exemple, escrivia Joan, Andreu, Toni, Josep, o que sigui, i el tiraven dins un ribell amb aigua, al vespre de Sant Joan. El paperet que se desenrodillava més aviat seria l'home que se casaria amb ella, seria el nom de l'home. Després, jo he conegut dones amb el cop molt bé, que ho feien, que això era més potent, que a les 12 de mitjanit de vespre de Sant Joan se posaven dins una habitació fosca, o sigui, fora de llum ni res, i encenien una candela a darrere d'ell. I ell assegura davant d'un mirall i esperaven que passés un ombra. Aquest ombra seria el futur espòs, també. Ui. El que passa és que, clar, això havia de tenir coratge per fer-ho.
Sí. Vaja.
Havia de passar un ombra.
Gent que ho feia, gent que ho feia.
Gent que ho feia. Clar, sí. De moment tenim moltes coses de... Sí. Bé, tot això que m'has explicat són dones que volien un enamorat o que aspiraven a un enamorat.
Tot recau damunt dones. Sí, sí, sí.
Perquè, clar, era una nit... Sí, sí, supos que hi ha més coses que ara mos explicaràs, però, clar, hi ha aquesta cosa de l'enamorament, no? De sí. Vespre de Sant Joan, de que és un vespre com a per aparellar-se.
Sí, o sigui, és un vespre on també les bruixes van deformades. També se feien coses de la pagesia, com, per exemple, que si sembraven una figuera a les 12 de vespre de Sant Joan, neixeria esponerosa, ufana, vigoria. Després hi havia altres accions com si un infant estava embruixat, el vespre de Sant Joan ho feien mirar un molí que rodàs.
Si estava que,
embruixat.
Embruixat,
si estava embruixat. Com ho sabien que un infant estava embruixat?
Bé, perquè feien coses rares. Clar, igual que el mot tenia qualsevol malaltia, però pensa que quan una persona tenia un atac epilèptic, encara a principis del segle XX, no sabien, bueno, a final de XIX, no sabien què era, no deformaven les portes d'un cementeri, perquè se curés. Però per desconeixement, deia, no, està embruixat, està embruixat. I feien això, i volia anar, anava allà, posava...
Això a les 12 de la nit.
A les 12 de la nit, sí, 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 sí. I a Maracó hi havia Ardimer...
Sí, Ardimer, no fa tant d'anys, no, fa... Rafael.
No sé què fa.
Del 2018, en comptat, o de 9, que
et
serré referència.
De 8 anys.
Que no se va fer, el 2019.
I Ardimer també, quan jo anava... I és un element, també es convergeixen la sortida del sol per dir de Sant Joan és propi dimè. I, clar, i el dimè el que feien era passar els albots afectats de tronxadura per una branca del dimè, oberta, sense xapar, i quan l'havien passat, a sortida del sol, després el que feien era tancar o tornar a clau d'aquella branca en ràfia, primer li posaven ràfia fermada, després fang. I si es queda d'un mes aquell tall en aquella branca havia tret sui i s'havia tornat a juntar, era que el blot ja seria havia estat guarit de trenxadura, sense trenxadura li fugiria.
I tu has vist que els infants se curaven? Sí.
Bueno, sí. Bueno, he vist els pares que m'ho contaven que se'n pot s'havia curat, perquè assignaven un nom a un color, a cada branca.
Sí, i li posàvem com un floquet.
Sí, un floquet, un formall.
De color,
un...
sí.
Sí, de color, sí. Per saber, cadascú tindrà la seva branca, i si la branca no havia clos, suggerien la trinxadura.
Mm-hmm. A més, que és una tradició que fins que se va deixar de fer ara fa un grapat d'anys, tenia famílies que hi creien, és a dir, que fins en el darrer moment...
No, hi anava molta gent, sí.
Sí, sí.
Moltíssima. Jo conec gent que hi ha duites infants, que no fa tant d'anys, encara que m'ho sembli clar, una tradició totalment ancestral, aquesta de sort d'esvimet. Només hi ha constància d'aquest vimet a Manacor?
No.
N'hi havia d'altres?
No. Sí, si aneu també. I si aneu, jo tenc llavors del vimet de Sineu. Bueno, a Manacor n'hi havia dos de vimer. La gent no ho sap, també hi havia el vimer de Can Prebabà. I aquests ja ho van deixar fer fa moltíssims anys. Després a Sineu també hi havia un vimer que hi passava gent. I deien una frase que no me'n record, quan sortia el sol, i anunciaven que sortia. Una persona anava damunt una taruta, o un turó, bé, una taruta és un turó més petit, una elevació més baixa que un turó, una taruta. Pujava damunt una taruta, havia sortit sol i anunciava que ja sortia, ja posaven en marxa aquest ritual. Sí.
I n'hi ha molt. I això funciona qualsevol vimer? És a dir, tu pots sembrar un vimer que teva. I
jo crec que sí, perquè el vimer que no era famós, de Jan Prebabà, de Manacor, també hi anava gent. I també ho feien.
Però és una planta prou estesa, prou coneguda, o no?
No. Crec que no, crec que per aquí no. Uh-huh. És el vimer, no. El que passa és que sí, que hi ha rituals molt bonitits, estem de l'antiga Roma, de passar lots, les branques, de tercer arbre, de purificació. Són coses que venen de molt enrere. Uh-huh. El que passa és que passen petsedars de la religió, saps què te vull dir? Uh-huh. Transformen la cosa i... Però, vaja, aquestes coses no són coses innocents. Hi ha molt de simbolisme, tenen de molt enrere, per exemple, ara no és de Sant Joan, però per posar un exemple, tots sabeu que nosaltres jugàvem en el joc de cim aquests, que tiràvem per amunt una pedreta, ara una altra, giràvem la mà, que, per exemple, a Bunyol això li diuen mà plom. Bé, doncs jo pensava que això era un joc de Mallorca. No, i doncs jo era per Nàpols, va entrar al museu, i veia una cràtera, bé, una ceràmica de 5 dones que jugaven a pentalitos, o sigui, 5 pedres, 5 litos pedres. Clar, i això ha traspassat segles i cultures, i a Mallorca se conserva encara, saps? O sigui que... S'ha de gratar molt endins.
Sí.
Sobre l'origen.
I que realment són coses molt antigues, com també ho són les herbes de Sant Joan. Quina referència entén de les herbes de Sant Joan?
No, les herbes de Sant Joan se posaven dins oli, n'hi havia que deien que han d'estar 30 o 40 dies a la serena, n'hi ha que diuen més temps, i són per moltíssimes coses, per si te pitjo una paparra, inclús per si tenen nervis, perquè ara he recordat l'expressió que quan un per reactivar una persona, perquè quan un és molt, fa les coses amb molta lentitud, diuen aquí està de mestre les herbes de Sant Joan, és una expressió popular.
Sí.
O sigui, era per guarir moltíssimes coses, i hi ha gent que encara en fa, des de Sant Joan.
Uh-huh.
I, sí.
Tu en fas, Rafael? No.
No, jo no.
Però coneixes gent que en fa?
Sí.
I que agafen camamila, què més?
No,
quines herbes?
No. Aquí el domini ja fan herbes de Sant Joan.
Ah, herba de Sant Joan concretament.
Ibericum,
sí. Sí, que popularment se coneix com herba de Sant Joan.
Sí, ja fan herbes de Sant Joan i posa la serena. Com el que feien era moltíssimes herbes, posa-les a la serena. Mm-hmm. Com també i molt d'olis i moltes aigües, com sol i de serp, que ja fan un serp en el maig, perquè... La tradició, que és un mit, diu que les serps no tenen perill en el maig, i també posaven aquell oli en la serp de dins, a la Serena. Això és molt important, molt important.
Ara tindríem feina, perquè n'hi ha moltes de serps.
Sí, però eren de serps de guerrilla, les mallorquines. Les altres no ho sé si van bé. Però vaja, si ho proven, s'estinguiran, millor.
Però aquestes herbes de Sant Joan guareixen picades.
Picades, si te fas un cop, si te fas un tall... tenen moltíssima dotització, vaja, tu tens apuntades, però sí.
Bé, no te preocupis,
sí.
Però que interessant tot això que forma part de la nostra cultura, la cultura popular, i que fa referència en aquest vespre de Sant Joan. Tu, Rafael, seguiràs qualque ritual avui, ja per acabar?
No ho sé, miraré la relació... bueno, puc donar un consell a les botes que volen trobar... que volen festejar. Per exemple, si t'interessa, el que feien moltes botes mallorquines, i dissenys menors, no ho sé, era que la de matinada del dia de Sant Joan, quan s'aixecaven, tiraven un pol d'aigua en el carrer. I a continuació, el primer home que passava li demanaven el seu nom. Vos qui sou, què vos diuen? I ell, per exemple, deia Toni. I Toni també seria el nom del seu marit, del seu espòs.
Que no seria aquell.
Això,
No seria
això,
aquell, no.
No seria
aquell. Nom.
Seria el nom. Això molt val a fer, no?
Sí, ho podem fer tots.
Ah, no, una altra cosa que sí que faré. Au.
Amem.
El dia de Sant Joan,
demà.
Si vol tenir flors o clavellers de set colors, els has de ratllar amb aigua de set pous.
I com ho feim, això?
Te'n vas a ser pous, ja fas aigua, aquest peinat en té, aquest altre, dono amb aigua, i ets rei, i deixaran de ser color. I si vols que només siguin vermells, els has de ratllar en sang d'animal.
Però els has de fer sembrat abans. Els has de fer sembrat abans.
Sí, sembrat abans, exacte. Si vols que siguin vermells, en sang d'animal. Vas, i un xassador que mati una llebre, o un conill, o que sigui, i li tires de sang directament... a la terra. I una molt bona de fer, que era el brou de Sant Joan, al sud de Sant Joan.
Després de sang, brou.
Sí.
I aquesta és molt bona de fer.
Amen.
Abans de que rompi el dia, de trencar l'alba, de que surti sol, vaja, has de llevar tota aquesta d'herbes que puguis. I et poses dins un ribell. Clar, allò fa un brou negre que regira. Bé, idò, te dutxes o t'untes amb un esponja o el que vulguis d'aquell brou pescós i això voreix de tenir malalties tot l'any.
Això sí que ho poden fer.
Això no ho poden fer. Bé, una altra cosa molt important. Perdoneu aquest sermó. Que és importantíssim que demà al matí, abans de sortir sol, han de treure els aïs que van sembrar el dia de la conversió de Sant Pau.
Sí, això mon pare ho fa.
Perquè són els aïs paus, que són corridors de pap picada, i vella i tot.
Sí.
I tot això,
hem de pensar.
Això de tot el que mos has contat, crec que encara se manté.
Sí.
És del que se fa més.
Bueno, això sí, no, adéu. Sí. Bueno, i els paus, perdoni, els paus, les persones que van néixer a dia Sant Pau, però no Sant Pau, Sant Joan, de res que vol. Una altra cosa que és per apuntar, una altra cosa que se manté.
I tant. Hem de fer un llibre, Rafael, només d'això, perquè...
Ho farem.
Clar que sí, així m'agrada. Una ferrada forta, com sempre, Rafael.
Una abraçada fortíssima i coral. Gràcies.
Bona revela de Sant Joan. Gràcies. I d'en Rafael, que s'ha cansat de coses i curiosíssimes. Però també hem de pegar un vot a Eivissa, només faltaria. Sant Joan de Labritja, on allà hi tenim en Toni Tur, en Toni Sandic. Toni, com estàu? Benvingut.
Hola, bones tardes.
Què has trobat d'això que m'ha contat en Rafael? T'ha sonat qualque cosa?
Sí, per exemple, aquella que deia de que si no el lot em volia trobar jove, em tirava una poalada, jo ho sabia amb un ou.
Hi ha
un ou enmig d'una creuera de camins i sense veure on cau, sense sentir on cau, el primer jove que es troba, doncs aquell seria el lot. de per vida.
Mm-hmm.
S'ha enamorat.
Un poal d'aigua, un au a Eivissa... Bé.
Mm-hmm. Quin hermès tenim per Eivissa de superstició, de tradició?
Bueno, el dia de Sant Joan és un, diguem, és un dia molt assenyalat, també, per sembrar figueres, per empeltar, per fer... Bé, hi ha moltes per preparar les herbes dolces, les herbes així per beure, perquè és quan més florides estan les plantes aromàtiques, i més sabor donen a les herbes, per fer remeis, per treure remeis per llavor urí tot l'any, coses així, també s'estimava per aquest dia.
També se feia. Toni, tu avui... Sí, feis festa avui.
Som de Sant Eulari, no som de Sant Joan. Però bueno, està amunt de les altres, també aquí a Sant Eulari tenim celebracions, no? I aquí hi havia gent de Somalià que deia que a la nit de Sant Joan, de Valles Pombell, aquí en el riu, sortia una floreta que si l'agafaves i la posaves dins una ampolla amb aigua beneita, es transformava en un familiar. Uh-huh. El familiar era una espècie de ser màgic que tenia la virtut de ser molt treballador, de que tenia molta feina, però també quan no tenia feina tenia molta fam i t'ho menjava tot, si no li manaves feina.
Mm. Clar, feina o fam. Mm.
Sí.
Feina o menjar.
Exacte, els familiars sí que s'han anat representant, no?, més modernament.
Sí.
Més modernament s'han intentat, diguem, recuperar i mantenir aquesta llegenda i bé.
I que tenien el protagonisme avui vespre, el vespre Sant Joan.
Avui vespre, avui en la matinada, bueno, uns diuen en la matinada i l'altre a les 12 del migdia. Era el 12 de la nit o el 12 del migdia. Mm. A l'hora que apareixia aquesta punteta que feia una floreta en blanca, que just era un obrir tancar d'ulls. Mm. Mm.
I tu tens qualque ritual, Toni, que facis cada any?
Bueno, el ritual que faig cada any, perquè m'agrada molt, són els macarrons de Sant Joan.
Això
volen saber. En menjau, que vostre.
En menjar, i ja els tenim fets i posats a la vida que siguin fresquets, que són més bons. Mm. I just els han fet avui de migdia.
Aquí no n'hem menjat. Bé, jo no n'he menjat mai.
No, jo tampoc, no els he provat mai.
Vora, com són sí. Els macarrons de Sant Joan?
Bé, els macarrons aquí hi ha dues maneres de preparar-los. Una que tenim amb aigua i l'altra amb llet. En llet vendria a ser com una espècie d'arròs en llet, però més d'arròs en pasta. El que passa amb macarrons és una espècie de cinteta una mica rissada. Uh-huh. I amb aigua, que és com el fem a casa, el que fem és posar una olla en el foc amb un raig d'oli, i quan l'oli aquest comença a fregir, tiram pell de llimó i canyella perquè agafi l'essència i el gust, i en seguida hi posam aigua que bulli, i quan bulli hi posam bastant de sucre, perquè sigui dolçat, una miqueta de sal, i així quan t'han arrencat bull, pues, ja hi posam els macarrons, la pasta de macarrons de Sant Joan, i els deixam bullir 20 minuts, 25 minuts, i llavors ja els escudellam i els posam amb escudelles. Uh-huh. I quan són freds, se n'adien aigua. I per menjar.
Té molt bona pinta.
Un poc més de sucre, llavors per dalt li posa sucre, o una miqueta més de canyella amb pols, això ja... Ja. Va al gust de cada casa i cada lloc.
És a dir, sí. Toni, han de bullir més que la pasta, que quan feim
sí,
pasta.
Perquè sí, han de bullir bastant més. Jo penso que és per mort que en su, diguem, el caldo que té per coure el brou, com que té molt de sucre, és més espès i li costa més penetrar dins la pasta.
Clar.
Per això necessita quasi mitja hora.
I que vostre les feis amb aigua, però també es poden fer amb llet.
També n'hi ha que es fan en llet, el que fan és mateix posar infusionar la llet amb la canyella i el llimó i el sucre, i llavors hi posen macarrons. Mm. N'hi ha que bullen primers macarrons amb aigua i llavors s'afegeixen, i n'hi ha que directament es posen dins la llet.
Clar, la pasta són com una... A Mallorca li diuen borballes, sí. Aquesta pasta rissada...
Sí, ve aparèixer les borballes. Ve aparèixer unes borballes.
I on les comprau? O feia servir una marca comercial normal?
Bueno, ara, antigament, sí que n'hi havia, diguem, sacs que venien a granel, quan era el lot, me'n record, i anaven a paperines o bossetes, cada un comprava el que volia, I ara avui en dia són marques comercials, perquè les marques casolanes o tradicionals que hi havia per aquí
ja no en fan.
Ja han desaparegut, ja no en fan. Clar.
I ho mengeu com un dolç, és a dir, anava a dinar...
Com un dolç,
sí,
com
uns postres.
N'hi ha qui posen un poc de gelat, de vanilla, o de nata, o coses d'aquestes, o una mica de fruita.
Formatge n'hi posau, perquè havia llegit...
No.
Que qualque
recepta... Tomàquets ho guardaran per fer esplaons en Pasco.
Ah, clar. Clar. Sí, ja els teniu fets. I menjats.
Ja, I menjats.
Idò que bé, macarrón de Sant Joan i també la tradició de Sant Joan a Eivissa, que no sé si també té a veure en so foc, o això sí, ja és també... més modern.
No, des de sempre havíem fet fogarons, que es deien, feien... Sempre en nou, número en part, 9, 10, 9, 7, 5 fogarons, on que llavors la gent els saltava i feien festa al voltant del foc.
Exacte.
Així ens ho feien més fogarons, hi havia més llum, com que això es feia a la nit. Era una manera també de tenir més il·luminada la zona i bé, una manera de fer festa. No? I llavors es diu Sant Joan, normalment hi havia bandes que també feien beneint, sobretot bestiar.
Beneint el bestiar. Mm-hmm. Aprofitaven per beneint.
Sí. Sobretot això encara es conserva a Sant Carlos, que encara fan... eren més cabres i oers, i ara són sobretot animal de preu, cavalls i mules i coses d'aquestes que més. Que encara en queda més, que no de l'altre.
Uh-huh. Idò, Toni Turs, en dic gràcies per explicar com és la festa de Sant Joan a Eivissa. Una ferrada forta, gràcies.
Igualment.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Bona rebel·la. Doncs aquesta és la repassada que hem fet de Ciutadella a Mallorca i també a Eivissa per viure aquesta rebel·la de Sant Joan. Ara fem una pausa i arriben les marines.
Vetres Ràdio és cultura.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Ja anem amb Marina Bennàsser i Marina Huguet.
I tenim les marines aquí, com estàu? Benvingudes. Bé, ja no teniu alumnes, ja
no
estan de vacances.
No.
Ara ja vas pel carrer, ja infants a tota hora.
Ho portin bé a tota hora. Però això és una alegria, la gent que agafaven bossos abans. Ara ja comença l'època en què diuen... Ai, ja no hi ha escoles.
Ja se pot circular. Mm-hmm.
Se nota, sí, sobretot determinades zones de ciutat.
Entrades, sortides...
Se concentren moltes escoles. Però bé, bé... Ara supos que teniu feina administrativa, no?
Ara, burocràcia, burocràcia tope.
Burocràcia, moure mobles, tirar mobles si fa falta, muntar mobles si fa falta. Tot aquest moviment físic.
Molt bé, no, ànims per aquestes darreres setmanes de feina que tenen els nostres mestres, però avui hem de parlar d'aquest tema que tant ens agrada, que és a prohibir les xarxes socials entre els adolescents.
Perquè nosaltres som militants. Aquesta és Marina, que som militants.
Perquè realment en aquest moment tampoc no mos estem trobant en ser nosaltres els que han de posar directament la prohibició a cap adolescent.
Clar, perquè no teniu cap adolescent de 16 anys en el vostre
voltant. En el nostre càrrec, exactament.
O càrrec, clar. Perquè puntura canviaria la cosa.
No. Com diu una Marina, som fermes defensores d'aquesta mesura. D'aquesta i de moltes altres. No ho canviaríem. Uh-huh. Sabem i som conscients que és una prohibició que és molt feixuga de mantenir i d'imposar, però creiem sincerament que és més que molt necessari. Uh-huh.
Sí, perquè estem agafant cap una deriva d'infants que venen totalment intoxicats de pantalles a escoles. Està més que demostradíssim que genera ansietat i després que hi ha també a les xarxes, que després en xerrarem. I clar, és una cosa que havia de passar, que hem de començar a posar barreres i a posar normes. I jo tinc la sensació de que si se fa des de l'administració, des del govern, és una manera també de que la societat prengui consciència de la gravetat de la situació i de lo perillós que pot arribar a ser una xarxa per un menor d'edat.
Mm-hmm. Sí, i que ja començam a tocar les conseqüències.
Sí.
Ja fa anys ja fa que s'estan tocant aquestes conseqüències. I, de fet, ja podem dir, com ja vàrem anunciar fa mesos, que ja hi ha hagut canvis legislatius que afecten precisament en aquesta regulació de les pantalles. En primer lloc, ho vàrem tenir a les escoles. Hi va haver un canvi en guany a principi de curs, amb el nou currículum, van sortir les noves instruccions, que ja a efectes pràctics prohibeixen les pantalles amb els infants de 3 i 4 anys, i les limiten moltíssim en casos molt puntuals, sempre amb objectius pedagògics i sempre en gran grup amb els infants de 5 anys. A més, en el cas de l'alumnat de primari, també hi ha una regulació molt estricta del nombre d'hores setmanals que poden tenir accés a dispositius unipersonals.
Però parlem d'escola o casa?
Ara xerrem d'escola. Això que jo ara estava dient és escola. Però realment és el que deia Marina.
Però si anem a casa no hi ha un equilibri.
Però realment la percepció de perill o de perjudici fins ara no estava tan estesa. A llavors, si se comença per mesures institucionals, com que se legitima una mica aquesta restricció i esperam, sembra la llavoreta per una regulació més estesa.
Ja sabem que com funcionen aquestes coses. Primer hi ha la novetat i després, molt a poc se va legislant i se van posant normes. Això no és un fet aïllat, sempre ha estat així. Vull dir, sempre costa. La llei va sempre un poc més endarrerida. Però sí que és veritat que en aquest cas jo crec que és molt important posar fil a l'agulla, perquè els efectes que s'estan donant a vegades són irreversibles o a vegades són molt mal de fer tornant-los enrere. I és de descomptat que els responsables s'han de fer càrrec. Això venia una miqueta perquè no sé si heu vist aquesta notícia que deia que Dinamarca fa poc que ha regularitzat l'accés a pantalles en els menors de 16 anys, però això és un debat que ve d'enrere. De fet, per la tardor, el Parlament Europeu va posar damunt la taula el fet de prohibir les xarxes socials a menors de 13 anys, i que hi és una autorització parental fins a les 16. Que això són unes mesures que encara no estan en funcionament, però s'estan debatent. A Espanya aquesta setmana ha tornat a sortir una miqueta aquest debat, però ja trobam que hi ha diferents països com Austràlia, França i Dinamarca que han apostat per ampliar aquesta limitació i no només demanar això, una limitació, sinó també demanar responsabilitats a les plataformes que promoguin o que no posin aturador a continguts il·legals o a continguts que deixen petjada d'odi, que també és una altra de les grans problemàtiques que ens trobam a les xarxes.
Clar, perquè hem parlat molt, però ningú posa focus a les empreses. Sempre posa focus en els nins, en els pares o en els mestres, que són els que ho han de requisar.
Exacte. No,
però, clar, hi ha tota una sèrie d'empreses que...
De fet, el debat que hi ha un poc ara mateix a Espanya, que s'està posant en funcionament, se pensen que a Pontura podrien començar a moure-se coses a partir de juny, juliol, És clar, qui és que té la responsabilitat última? El govern de posar mesures o les empreses. I encara no s'ha arribat a un consens per veure ment quin dels dos són els que s'han de fer responsables.
Clar, perquè se suposa que aquestes empreses que tu, menor d'edat, no pots crear-te un perfil...
Bé, fins ara sí. Fins ara
quina edat?
És que fins ara no hi havia...
Sí que hi havia,
Hi havia límits d'edats, però hi havia límits d'edats, però no hi havia una conseqüència i tampoc no hi havia barreres de control molt estrictes.
No, per això que t'he dit que normalment un infant de 14 anys obria un compte d'Instagram, però posava quin any va néixer i llavors de l'any que va néixer posava...
Ets menor d'edat. Clica aquí si ets menor d'edat.
No
ho som.
No, que era molt fàcil...
Pots enganar. Votar-se. Sort ja, sí.
A veure, també és vera que podem recórrer en aquell etern debat de fetes a llei, fetes a trampa. Mm. I hi haurà sempre qui aconseguirà votar-se. De totes maneres, es tenir la consciència que hi ha una norma que te diu que això no hauries d'estar fent, també ja donen unes eines a les persones que te volen limitar perquè tinguin una autoritat damunt d'això. Escolta, és que ja no són jo que te digui que tu no ho has de tenir. És que hi ha una llei que diu que no pots fer-ho. Perquè, com deies tu ara, els menors actualment poden tenir xarxes, però hi ha molt poca consciència de la quantitat de delictes que s'estan cometent en aquestes xarxes. També se mos oblida moltes vegades que xarxes de missatgeria instantània, que en tenim tothom en el mòbil, compartir segons quines fotografies, encara que siguin teves, quan ets menor d'edat, si es poden considerar de caire sexual, això és delicte. Mm. Encara que la fotografia sigui teva, perquè se considera promoció de la pornografia infantil. Llavors, són temes que realment són molt més delicats de lo que mos pensam quan en xerram així per boc gros.
Mm-hmm. Exacte, però és una miqueta el que han dit antes, que és molt difícil posar-hi turai, perquè el que ha dit Marina, fet-te la trampa, Austràlia és un bon exemple. Austràlia ja fa uns mesos que es... majors de 16 anys han d'acreditar amb una fotografia del DNI per poder entrar a les xarxes. Però quin és el problema? Per exemple, que en la intel·ligència artificial se poden falsejar aquestes dades o se poden falsejar les fotos, perquè també hi ha altres xarxes que el que fan és escanejar-te la cara i determinar a quina edat tens. Però, clar, nosaltres hem estat el mateix, en la intel·ligència artificial és una cosa que es vol fer manipular. Però el que diu la Marina, començar amb petites passes, almenys prendre consciència, i jo crec que la clau també és que les famílies prenguin consciència del perill, perquè és veritat que els infants se creen les seves pròpies xarxes i entren,
I normalment en tenen dues.
I en tenen dues. Després en xerrarem perquè tenim tant per cent i tot. Però també veiem moltes famílies que perquè l'infant estigui entretengut els hi donen el mòbil.
I això, i això, o perquè no molesta.
O perquè no molesta. Pues no molesta no haver-lo tengut, també. Perquè els infants, si existeixen a qualsevol moment, te diran qualque cosa. Però és això, vull dir... la típica imatge que veiem tots d'anar a un restaurant, anar a un bar i veiem les famílies menjant i el nen amb una tableta, o amb el mòbil...
Arreu.
Això també crec que és una manera de crear consciència. A França s'han excusat amb la idea de que hi ha moltíssimes investigacions que demostren que les xarxes socials són molt nocives per la ment tan jove, per la salut mental dels adolescents, perquè, entre altres coses, crea molta ansietat. I a Espanya estem a poc fent aquestes passetes. El canvi més gran que hi haurà és elevar des que es tornen als 16 anys l'edat mínima per tenir aquestes xarxes socials. I, a més, se vol implicar més també les famílies, encara que això és un tema que, clar, que és sempre difícil de controlar.
Bé, són passes.
Petites passes.
Què més vos voleu comentar sobre el tema?
Quina realitat tenim avui en dia? Com dèiem ara, ja s'ha regulat molt l'entrada de les pantalles a les escoles d'infantil i primari, s'ha prohibit l'ús del telèfon i rellotge intel·ligent a les aules, també a secundari, en principi. S'ha restringit l'ús de pissarres digitals, que això ja em varen xerrar quan va sortir la nova legislació sobre el que s'havia invertit en dispositius electrònics a totes les illes. I,
ja els ho podem arrencar de la paret i posar a reciclar.
I, com deia la Marina, duim dades.
Sí, duint dades oficials, que és la que a nosaltres ens agrada, perquè així no ens estem inventant, hi ha qualsevol lloc que ho diu. Hi ha informes oficials que apunten que les plataformes com TikTok, Snapchat o Instagram contribueixen a l'augment de ansietats, de depressió i d'altres trastorns amb adolescents. Però és que resulta que hi ha una investigació feta per la Red.es, la Unifed d'Espanya, la Universitat de Santiago de Compostela, el Consejo General de Colegios de Ingeniería Informática, que han fet un estudi que se diu que és el més gran, el més exhaustiu que s'ha fet en el món, perquè han participat gairebé 100.000 infants i adolescents a Espanya. I en aquesta investigació s'ha vist que el 92,5% d'aquests infants estan actius almenys una xarxa social i el 78,8% en 3 o més, que s'inicien a partir dels 10 anys. És que això són pràcticament tots.
I aquí no se contempla el que deies tu, Margalida, de tenen una de pública a on tenen familiars i amics de la família,
clar,
i llavors es tenen la privada.
Diu, ai, mira, en Nina ha penjat una foto a Instagram, innocent, un paisatge.
Dertinant la predina.
I llavors en tenen una altra, que tu no ho saps.
Que ets objectiu de tenir aquesta segona, no vos equivoqueu.
Clar. Però tu com ho saps si el teu infant té, té dos comptes? Bueno,
per una banda, és control parental, que en principi tu has de tenir pots tenir el mòbil, el control parental.
Clar, això ja seria realment un altre debat, perquè idealment el control parental, per més que hi hagi eines digitals que te'l permetin, el primer control parental que seria desitjable tenir és que hi hagi suficient confiança com per poder-ho xerrar. Ara, també, aquí ja entra el moment madurativo i evolutiu, que és l'adolescència i el que vols, precisament, és fer-te'n fora de l'autoritat que teva.
És que no ho diuen.
Llavors, és
clar, és que el control parental és una arma com a doble full, perquè, per una banda, és vera que, com a familiar, pots estar, entre comates, tranquil, perquè saps tot, estens el que està fent, i fins i tot a bones, però el que deia Marina, també és com tenir una mica la confiança d'aquest menor d'edat, que el que també necessita és distanciar-se una mica, i posa i que tu també confies en ell, però clar, és que és tan complicat. Jo diria que la primera manera de controlar és directament pensar a quina edat li heu de donar un mòbil a l'infant i quin tipus de mòbil, perquè hi ha mòbils encara d'aquests sense totes aquestes històries.
I tant, si tu mòbils que només telefonen.
Exacte, si tu el que vols és tenir localitzat o que te pugui telefonar.
O que te pugui cridar.
Pues un mòbil i ja està. O quantes hores té el mòbil. Clar, això seria una primera passa, però això ja és una cosa que crec que no podrem legislar, almenys per ara.
Però bueno, aquest informe aquest que comentàvem han recollit que en els 10 anys el 41% dels infants ja tenen el seu propi telèfon mòbil. No tenim xifres de quant d'aquests són telèfons intel·ligents, però tenint en compte els costums de consum actuals, poden dir que deuen ser el 41%. I en els 12 ja estem xerrant d'un 76%.
76, clar, els 12 és l'edat aquesta que deixen l'escola i passen a l'institut, que aquí sí que hi ha un moment supercrític, perquè aquí és el moment que tothom diu ara sí que vull el mòbil.
Que, de fet, hi ha una iniciativa que s'ha posat en marxa enguany a través de les associacions de famílies de les escoles de Mallorca, on se comprometien aquelles famílies que ho desitjaven, a no proporcionar telèfons intel·ligents en els seus infants fins en els 14 anys, com a mínim. Llavors, aquí s'han donat fenòmens tan meravelloses com que tu tenies retornades, fulles, amb el compromís de famílies que infants que estaven a primari, que tenen com a màxim 12 o 13 anys, ja tenien el telèfon, però la família havia signat aquest compromís de no donar-lo fins en els 14. Llavors, són mesures que són difícils.
Són complicades, sí. I quan t'arribes a escola i dius és que tothom en té manco jo.
Clar, aquí entra aquell altre factor, que és que avui en dia socialitzar molt a través de les xarxes. Ja sigui, com dèiem abans, aquestes xarxes de missatgeria instantània o aquestes xarxes que tots tenim com a més present, que ja inclouen fotografies, textos, enllaços i demés.
Xats. És que gran part de la vida passa per xarxes, i sobretot a
però, quan tornem, hauríem de plantejar quins són els efectes secundaris de aquestes xarxes, perquè està més que demostrat que genera ansietat, genera dependència, allà pot haver-hi ciberbullying. Després ho veurem, perquè hi ha tant percents, de la possibilitat de que un major d'edat se posi en contacte amb els teus infants i els hi faci ofertes sexuals. És que és molt més perillós de del que mos pensam. Si la contrapartida és que el teu infant és diferent, bueno, pentuen d'analitzar
que la diferència és bona.
Si la diferència és bona, no és bona, i de quina manera ho gestiones. Tota la vida hi ha hagut gent que no seguia la corrent majoritària.
I aquí també entra una mica el que dèiem abans d'aquest doble vessant del control parental. Si nosaltres confiem cegament en que per tenir instal·lat un control parental digital ja podem estar tranquils, pentura hi haurà moltes coses que mos estaran passant per l'edat sense voler. Llavors, el control parental digital pot ser un estri més, una eina més, però no vol dir que ens puguem despreocupar de quin consum s'està fent i quins hàbits està tenint el nostre infant dins tot el món virtual.
Ja per acabar, darrere dada, què vol dir?
Jo crec que està bé que acabem amb una dada que diu que...
Depriment,
no, però almenys que faci xicar les orelles. El 58,4 dels enquestats parla que ha xerrat amb desconeguts en línia i que un 25% ha rebut missatges de caràcter sexual i gairebé el 9% està pressionat per enviar fotos o vídeos eròtics o sexuals. Això és un tant per cent molt elevat i és un motiu més pel qual ens hem de plantejar posar frenador.
I ara que ve l'estiu, per
això,
un bon moment de treure la pilota.
Un moment per aterrador, reflexionar.
Pales. Ara li diu, no te donarem una pilota, unes pales, i te'n vas a fer castells d'arena.
I endavant. I si viviu pobles d'interior, segur que trobareu un serral a qualque lloc.
Sí.
Però, clar, te donen un mòbil i no veus la mà.
No.
La tens davant i no veus.
Mal la tinguis davant.
Sí.
I molt d'adults.
Exacte. Moltes gràcies, Marines.
A valdre.
Fins la setmana que ve. Ara posam un pot de música al programa.
IB3 Ràdio és participació. Ara el que és important és que tu tries. Recorda que tens disponible la lliure elecció de llengua entre català i castellà en el primer ensenyament. Tria la llengua del 22 al 26 de juny durant el procés de matriculació de quart d'educació infantil. Ho pots fer presencialment a la teva escola o també en línia. Més informació a caip.es, Govern de les Illes Balears.
Imagina despertar-te i veure-ho tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Part final d'aquest programa, avui música dedicada a Alan Person, que ja és per aquí.
Ja, sí, avui toca parlar d'Alan Parsons, perquè avui vespre tu a Mallorca, serà a les 10, al Velòdrom Illes Balears de Palma, en la banda Alan Parsons Project. Toca parlar un poquet d'aquest grup, de Alan Parsons Project, que va néixer un dia de 1974, després que el líder de la banda, que en aquell moment feia feina als conegudíssims estudis Abbey Road, conegués, mentre dinava en el menjador d'aquesta feina, en Eric Wolfson, un prestigiós pianista, i entre els dos varen tenir la idea de fer una banda incorporant experimentats músics i cantants d'estudi, i varen sortir himnes com aquest que escoltam i aquest que escoltarem ara. Però d'Alan Parsons, a part de la seva música, també hem de destacar tota la seva gran tasca com a productor i enginyer de so, i és que ha participat en la producció d'àlbums molt importants, importantíssims per la història de la música, com són ni menys ni manco que Abbey Road i Let It Be dels Beatles, o The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.
Alan Parsons, que avui és a Palma i toca...
Tenim sort que venguin artistes el com ell.
Sí, però que mos passa la vida tan aviat que no som atents d'assumir tot allò que passa aquests dies a les Balears, que són moltes coses. Avui una llegenda com és Alan Parsons actua al Velòdrom Illes Balears, al Palma Arena de Palma, i farà, suposam, els seus grans èxits que
segur
molta
que sí.
gent...
Clar, sabeu que celebra 50 anys de debut del seu primer disc.
Així que bona celebració i també bona revela de Sant Joan. Ara mateix a IB3 Televisió ja poden veure com es queixen els senyors a punt d'entrar a la plaça d'Esborn, i hi ha emoció per aquest moment tan esperat i tan important de la festa de Sant Joan a Ciutadella. Però nosaltres també teníem una pregunta i avui demanàvem a mam aquesta herba de Sant Joan, la verbena. Per què servia la verbena?
Dèiem que servia per poda, tenia poda d'encomanar sa bona aventura, demanàvem si tenia un poda afrodisíac o si tenies poda de donar fortuna.
I quin era?
Clar, d'encomanar bona fortuna. Bona fortuna. Ventura.
Idò, si bona trobau, aventura. Trobau plantes verbena. Ja sabeu que és auguri de bona fortuna, com també les herbes de Sant Joan. I totes aquestes supersticions que hi ha al voltant d'aquesta nit, diuen la nit més màgica de l'any, que serà avui vespre Sant Joan. Així que bona rebelda, bona festa, Miquel, moltes gràcies.
Fins demà.
Demà tornem a l'estudi.
Demà hi
serà. Nosaltres no feim festa. I també en Toni Cardell, el control tècnic. Fins demà, una abraçada.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 6.
Bon dia, us ho venim anunciant. Anem en directe cap a Ciutat.